La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que els fesols de Santa Pau són blancs, menuts i arrodonits? Tenen un gust molt suau que els fa únics, gràcies a la terra volcànica de la Garrotxa, que és on són cultivats. I és que el fesol de Santa Pau va ser la última denominació d'origen protegida que hem tingut a casa nostra, a Catalunya. La producció i l'elaboració queda restringida als sòls d'origen volcànic dels municipis de Santa Pau, Castellfollit de la Roca, les Planes d'Hostoles, les Preses, Olot, Sant Feliu de Pallerols i Sant Joan les Fonts, tots pertanyents a la Garrotxa. I les varietats que trobareu són la Tavella Brisa, la Set Setmanera i el Gra Petit. I és que aquest caviar d'or blanc i de forma arrodonida té aquesta superfície lleugerament brillant amb la seva textura que és més aviat tendre. Un gra molt petit que, quan són cuits, es caracteritzen per tenir un gust suau, una textura cremosa, una farinositat molt baixa i una pell poc perceptible. I és que cuits, escorreguts i posats en una paella on ja abans hi heu posat un parell de rostes de cansalada, teniu un plat de final de mes d'alta cuina.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Què, teniu gana? Clar, esmorzeu poquet i després, a l'hora de dinar, tots són presses. No patiu, que el nostre pica-pica us el servirem ben ràpid. Mireu, va, primer de tot, des del celler de l'Empordà, de l'Olivar d'en Jan, en Jordi Esteve, ja el tenim a punt. Ja veurem. El tuit de l'Imma Puigcorbé, la nostra pagesa i veterinària. També un nou formatge. Vinga, va, molta cuina formatgera. També tenim una miqueta de bocato di cardinale. També us posarem una cassoleta. No sé si us la posarem al principi o al final del pica-pica. I un nou restaurant a la Guibregínies. I el reportatge, ei, atenció, que em sembla que avui us tocarà la fibra. L'Esther Ruelas ja la tenim a punt aquí, a la banda freda de la cuina, d'aquí de Catalunya Ràdio, de la Fonda, perquè ens està ultimant les postres. I la cita final avui serà tan dolça com una coca de pinyons. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
Vinga, va, que ja tenim la Sue Moy a punt per portar-nos una altra dona de la gastronomia. Sue, com estem?
Molt bé, Pep.
Qui es portes avui, a veure?
Avui es porto a la Pati Torres.
Pati Torres, qui és la Pati Torres?
Doncs la Pati va néixer a Barcelona i va aprendre la cuina amb la família materna, oriunds del País Basc, i va obrir el seu primer negoci d'hostaleria als 17 anys, Catering Torres i Hellmans, el qual segueix en ple funcionament. A més, té una escola de cuina, Cuchara Club, on serveix un plat de dia al migdia. Ara està volcada amb Chef Bistro. Chef Bistro és un projecte que busca oferir oportunitats a dones supervivents de violència i a persones amb diversitat funcional amb la cuina com via de formació i ocupabilitat. Acció comunitària i que acaba d'inaugurar el primer restaurant a Barcelona. Està aquí a Sant Aló. I demà jo vaig a...
A un sopar benèfic.
Sí.
Ah, molt bé. Home, Chef Bistro, un lloc que, mira, em fas venir moltes ganes d'anar-hi. I també aquí a la Cuchara, perquè això de que cuinis i, a més, facis un plat cada dia,
exacte,
això ha de ser divertit.
Molt interessant i, a més, algo solidari que també està... Està molt bé.
Sue Moya, moltíssimes gràcies.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Imma, mai sembris totes les llavors de l'any passat, que si aquest any no arriben tomàquets, en tinguem per l'any que ve i no perdem la mena. Sembla que encara escolti les paraules de l'avi.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Jordi Frés, pastisser i xocolater. Per esmorzar, dolç o salat?
Encara que sembli que dolç, m'agrada el salat.
A veure, i què t'agrada el salat?
Jo sóc de botifarra, passadeta per la brasa, amb unes bones seques o inclús alguna patata bona fregida.
Del mar?
Del mar m'agrada molt quan és època la galera. Dóna un saboret boníssim a tots els plats.
I de la terra?
De la terra, de dintre de terra. De dintre de terra jo faria la tòfona. Sóc un enamorat de la tòfona.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Això em ve de petit. M'encanta el pa amb tomàquet. M'encanta el pa amb tomàquet i amb un bon embotit, si pot ser d'Osona o de la Garrotxa, millor.
Un vici culinari que puguis explicar.
Aquest és difícil, eh? Però el diumenge al dematí, porres amb xocolata.
Uf, Déu-n'hi-do. Quin utensili de la pastisseria no pots estar sense ell?
Segur que tots els pastissers comparteixen la idea amb mi, és la llengua de silicona, l'espàtula de silicona.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Me'n recordo moltíssim i cada cop em costa més trobar-los els carmelets de violeta que em regalava ma mare quan venia a buscar-me a l'escola.
Quan no treballes, vas a dinar a...
M'encanta dinar davant del mar, en un bon restaurant amb terrassa, primera línia, si pot ser.
Quin és el teu bocato di cardinale?
Ostres, m'encanten els bolets silvestres que jo mateix cullo.
I un producte que no suportis?
El fetge de porc.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Les costelles, sempre.
Moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim el mestre de la cassola a punt. Quim, com va tot?
Bon dia, molt bé.
Bé, escolta,
a la cuina.
Veig avui aquí que vens diferent, eh? Què ens faràs avui? Què ens portes?
Avui farem cassola.
Cassola, però de què?
Unes guatlleres.
Ah, a mi talent.
Rostides, tal qual.
A veure, a veure.
Farcides, però.
Farcides?
Sí.
A veure, ja.
Amb una mica de sobrassada.
Apa, qui vinga, home.
Bona sobrassada.
Mira, m'agrada perquè, per exemple, avui que portes una cassola mitjana, doncs no em portes dues de guatlles.
No, no,
perquè,
farem.
Perquè, clar, ja que hi som, emplenem la cassola.
Sí, sí, en farem tot el que ens permeti la cassola.
Molt bé, a veure, agafem les guatlles.
Agafem les guatlles, els abuidem de dintre, que normalment solen venir netes, no? I després, agafem una cullera de postre, tal, i agafem una mica de sobrassada i li posem a dintre, amb una mica de sal i pebre, tal qual, totes. Mm-hmm. Un cop els tenim ja farcides, els posem a la cassola, molt poc oli, perquè la sobrassada ja té molt de greix, i els enrossim, ben torradetes, per totes bandes. Un cop tenim ja la guatllera ben torradeta, i podem posar uns quants grans d'all. Jo normalment els alls sempre ja els hi poso ja pelats.
Pelats.
Nets. I després ja, també que ja tinc preparat, és una ceba, però una ceba afogada, no com un sofregit que és molt cuit, no, una ceba tallada juliana, allò una mica enrossida, seria la ceba que faríem servir per fer la truita de patata, per dir-ho d'una manera, no? Val, després la cobrim, les guàlleres, amb un brou.
I poses algun raig de vi rànsic, o no?
Sí, abans de posar-hi el brou també, sí, un vinet, i ho deixem reduir tot una mica, el vinet, que se'n vagi a l'alcohol, no? I després sí, després ja hi posem el brou, i que vagi coent a foc lent, perquè es vagi fent la cocció a poc a poc.
I després, sí, és un rostit humit, això,
sí,
eh?
Sí, exacte. I després, quan ja tot aquest brou que hi hem posat i el suc que ha deixat anar ens queda com una base una mica així com cremosa, pràcticament ja les guatlles estan cuites, estan al punt.
Doncs escolta, aquestes guatlles, amb aquest tallet de sobrassada que ens poses a dins de la guatlla, sospito que deuen tenir una requesta a casa teva.
Súper, súper. Sí. Són boníssimes.
Moltes gràcies, Quim.
A reveure.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, amb la Gui Virgínies i l'Òscar Gómez. Com anem?
Molt bon dia, Pep. Aquí passant caloreta.
Home, una caloreta avui aguantable, sobretot si estàs amb aire condicionat, que aquí a la ràdio, déu-n'hi-do, també tenim els fogons encesos i ja veus com va la cosa.
Sí, el que passa que el nostre entusiasme ho compensa una mica tot.
A veure, i aquest entusiasme a on se'n va avui per emplenar una nova pàgina de la guia?
Doncs mira, avui vull trencar un prejudici, perquè on podria pensar que un restaurant com és Casa Moritz, situat a la Rambla de Barcelona, amb una cervesera al darrere, amb un espai molt gran, decorat pel meu gust d'una manera una mica freda i informal, podries pensar que la cuina doncs, potser no sigui molt galdosa. I és tot el contrari, seria un error i una injustícia. La raó és que fan una cuina d'arrel catalana amb la qualitat de Jordi Vilà, que és un dels grans cuiners que tenim a casa i que es dedica realment a treballar amb l'excel·lència la nostra cuina.
Home, ADN, cuina catalana i recuperació de plats.
Exacte. Aleshores, això és una de les coses que m'agrada a Casa Moritz, que siguin capaços de viure en aquest doble món, no? En el món de la gran cerveseria que té doncs, molt de musculatura econòmica i està en un lloc turístic molt ben situat, i alhora la seva aposta, sí, la d'una cuina molt honesta, molt de producte i amb molta arrel.
A veure, i què hi menjarem aquí a la Casa Moritz?
Doncs mira, no us podeu perdre les croquetes del Jordi Vilà són de les millors de Barcelona, això ho sap tothom, no descobreixo res, però ho vaig de dir. Els macarrons, també té uns dels millors macarrons de la ciutat, sense cap mena de dubte, i aleshores platets com els cigrons amb mans de ministre, són cullerades marranes de plaer absolut, o un picantó marinat amb soja, gingebre i mel. Aquest és un punt, un picantó que sembla una mica de la cuina catalana, però bueno, val molt la pena. Les mandonguilles sucoses amb salsa de cervesa negra, també boníssimes, i l'esqueixada. Tenen esqueixada, Pep.
Home, doncs mira, s'hi ha d'anar, perquè a més també, avui en dia, una esqueixada, trobar-te-la de bacallà dessalat, que no és el mateix que bacallà injectat, això també costa, eh?
Costa molt i, bueno, el Jordi Vilà, si alguna cosa no regateja, és amb el producte. Per tant, l'esqueixada la tenen molt bona. M'agrada que l'oliveta, una part està en forma de puré, que serveix per impregnar una mica tot i aleshores trobes aquest gustet de l'oliveta amb cada mossegada.
I de postres?
De postres, crema catalana per als puristes i els que sigueu fans de la xocolata, doncs un fondant de xocolata amb sorbet de cervesa negra.
Doncs entra a la Guia Virgínies, al restaurant Casa Moritz de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I aquesta sintonia és la que ens porta la ruta formatgera, que avui anem a la Xiquella de la Vall d'en Bas. Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Què, com va l'estiu per aquí? Fa calor o no?
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Ha plogut una miqueta.
Això sempre ajuda.
Escolta'm una cosa, a veure, avui necessito un formatge que gratini. Què tindríem?
Bueno, formatges per gratinar, al final tots gratinen prou bé, però jo crec que en el nostre cas el millor és el xiroi.
Què és el xiroi?
El xiroi és un formatge elaborat amb llet crua de vaca, que bueno, és característica per tenir una escorça d'un color vermellós, fruit del propi desenvolupament dels bitxets que hi creixen, i és un formatge d'una pasta semitova i funciona molt bé per fer amb calent.
Aquest és un d'aquests formatges d'una mida considerable. Eh? Això sempre porta, suposo, una maduració extra. És a dir, un formatge que faci més d'un quilo o dos, doncs sempre tarda una miqueta més i agafa altres aromes.
Sí, sempre a mi m'agrada fer sempre peces una mica més grans perquè jo penso que el formatge és més complex i es desenvolupa molt millor. És a dir, al final tampoc reté molt millor la humitat i expressa molt millor el que volem que sigui el formatge. El xiroi tampoc és un formatge molt gran, eh? Estem parlant de 2,5 quilos, vull dir que tampoc és una gran cosa, però és dels formatges més petits que faig.
Escolta, ara que l'estic veient aquí, em fa venir unes ganes per posar-ne allò, uns tallets amb una cassola d'aquelles de macarrons amb botifarra i bolets. Aquest també, quan fon, és d'aquells que es posa així...
Superbé, és fantàstic. Nosaltres a casa fem el llom amb formatge, per exemple, les coses més quotidianes amb formatge, moltes d'elles les fem amb xiroi. Els posem en macarrons, els barregem amb un altre formatge que és un formatge de pasta cuita, que és el saúl, una mica a l'estil suís, per fer un tipus fondí. Fem raclet, bueno, és el nostre joker per jugar amb fer coses amb calent.
Tens gratinador a casa?
Sí.
Doncs va, prepara't, que en Dani Jiménez es posa el davantal i engega la gratinadora de la fonda i quan acabi el programa pengem la recepta, que veuràs que serà una meravella. Moltíssimes gràcies.
A tu, Pep.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
I avui toca... Ui, ui, que bonic, quin paisatge més fantàstic. Avui toca a Sant Antoni de Vilamajor. Mira, és un lloc d'aquells que els de Girona hi han de venir expressament, no ens ve de pas, però és que, clar, aquí, al costat de les muntanyes, doncs mira, avui no anem a la muntanya. Bé, hi anem, però no hi anem exactament. I és que moltes vegades, quan parlem de bolets, ja pensem que hem d'agafar el cotxe i anar endinsar-nos cap a la muntanya. I avui anirem a la muntanya, però no ens hi endinsarem. Per què? Doncs perquè avui volem parlar d'una cosa molt important. Un és el cultiu de bolets i l'altre, la integració social i laboral. Per això venim aquí a Sant Antoni de Vilamajor, a veure si trobem en Carles Díaz, que no sé quan aquest home es va encaparrar amb cultivar... Mira, ja el veig aquí. Amb cultivar bolets. Carles, què tal? Com estem?
Molt bon dia. Estem bé, gràcies a Déu, que tenim bona collita i estem contents dels bolets que van sortint.
Ah, això està molt bé que diguis això de bona collita, perquè, clar, quan tu la collita que fas, la fas, diguem-ne, d'aquesta manera, que és, diguem-ne, cultivant el bolet, clar, aquí també hi pot haver-hi, diguem-ne, home, no podríem dir coses del temps més directes, no?, que et faci una pedregada, però sí que us varia, no?, en funció, diguem-ne, de si la temperatura canvia o no, us en doneu compte dels canvis, de les humitats...
Sí, realment, mirem de controlar el clima, perquè fer créixer bolets al final és controlar el clima. Són éssers molt febles i tenen molt poca capacitat d'adaptació a les variacions del clima. Ells, si la cosa els hi va bé, surten. Si tenen alguna cosa que no acaba d'anar fina, no surten. I s'ha acabat.
Com vas començar això, Carles?
Això vaig començar perquè jo era un apassionat de l'agricultura, vaig estudiar biologia i també vaig pensar, doncs, escolta, jo el que vull ser és pagès. No coneixia el sector i vaig veure que productes de pagès n'hi havia masses i molt, molt malament de preu i no hi havia res a fer. I llavors vaig pensar que no fotia alguna cosa raro, a més jo no tenia finca, i vaig caure en el tema dels bolets, que és un cultiu més tecnificat, em venia bé també els estudis de biologia, i fa 25 anys m'hi vaig posar amb un bolet que no coneixia ningú, que és el que ara ja sí que es pot dir, el shiitake, però quan abans deia shiitake em miraven amb una cara com deien aquest tio no està bé. I ara sí, ara és un bolet que sabia les possibilitats que té la cuina, el fem un shiitake de qualitat, i després hem seguit, ja no, diguéssim, a part de shiitake, hem buscat algun bolet més autòcton, i ara fem el que en diuen maitake els japonesos, però que a Catalunya és un bolet que hi creix naturalment i que se'n diu gírola de castanyer, n'hi ha qui li diu bolet de castanyer, i que és un bolet molt maco, sembla més una flor que un bolet. I estem tenint molt d'èxit. Vam ser els primers de tota Europa de cultivar-ne. Clar, la gent va fent, van veient que aquest bolet té èxit i mica en mica, doncs, n'estan mirant de fer. Jo crec que hi ha punts a Europa que n'estan fent.
Clar, però tot això, Carles, és a dir, tu això on s'aprèn, no? Perquè, clar, ara, allò, 20 o 30 anys enrere, això no hi havia llibres, no hi havia les xarxes socials com hi ha avui en dia. Clar, tu tens el coneixement com a biòleg, però a partir d'aquí para de comptar, no?
Sí, poca cosa hi havia. De fet, vaig partir amb dos llibres, un d'un americà i un altre d'un japonès, i bueno, ves tu mirant i adapta-t'ho a allò d'aquí, perquè aquí no hi havia un model per seguir. Jo no vaig tenir la sort de veure ningú cultivant això. Llavors, clar, va ser buscar aquells llibres, allà feien servir una fusta d'un arbre que aquí no tenim. Bueno, aquest arbre a quin s'assembla? Home, el roure, el castanyer, vale. Després, allà fan servir segó d'arròs. Hòstia, segó d'arròs aquí no n'hi ha gaire. Vinga, provarem segó de blat. I així, mica en mica, vas buscant tu el teu camí per fer una collita de bolets, no? Amb les materials que tens aquí, esclar.
Clar, perquè amb el bolet hi ha una cosa important en tot això, i és que moltes vegades quan parlem del bolet cultivat, evidentment ja parlem de la domesticació de l'agricultura, no? I a vegades, doncs mira, per exemple, parlem de tomates que les podem fer a casa aquest estiu, o de pebrots, o de bitxos, o de qualsevol producte, i ho veiem bé. En canvi, moltes vegades, quan parlem de bolets cultivats, és allò com que hi ha molta gent que el bolet cultivat el té com d'una segona divisió, no? I no és això, és a dir, si està ben cultivat i té un bon substrat i està ben, no? Amb bona aigua, serà bo.
Per això nosaltres ens diem bolet ben fet, perquè pensem que la demanda de bolets està pujant molt. S'estan veient aplicacions a la dieta, millores la dieta. És una alternativa o un afegitor a la carn, a el que vulguis. Vull dir que enganxa molts plats. Però, clar, tota aquesta demanda que va pujant contínuament no la podem anar a treure del bosc. El bosc ha de servir per passar-ho bé, per anar a buscar quatre bolets. I la demanda aquesta no la podríem atendre. No queda més remei que cultivar. I cultivar bé. Per això nosaltres ens diem bolet ben fet, perquè s'han de fer bolets, però ben fets. Un bolet és per millorar un plat.
Clar, jo ara estic pensant, si anem cap aquí a aquest bosc, i ara parlaves de tipus, diguem-ne, d'arbres, una cosa que també feu vosaltres és precisament fer neteja de bosc, no?, amb els arbres, perquè, no sé, feu coses amb castanyer, amb roure, amb alzina, amb faig, és el mateix, és a dir, podríeu fer-ho tot amb qualsevol... O no?
No, realment nosaltres el que hem seleccionat són fustes dures, perquè donen un bolet de més qualitat. Llavors el que fem és, per comptes d'anar al bosc i esquilmar-lo, el que fem al contrari, és aprofitar allò que no té valor comercial. La llenya fina, les serradures, els costers de les serreries, vull dir, les parts del tronc de fora que no serveixen, tot això ho triturem i això és la nostra matèria primera. I això, em diuen els propietaris forestals, que els ajuda a acabar de pagar una mica, diguéssim, tota la rendibilitat de la seva explotació. Què aconseguim amb això? Que el propietari forestal té els boscos més cuidats i salves cultius de castanyer, per exemple, que estan a punt de treure'ls per posar-hi pidugles o per posar-hi eucaliptus, em diuen, és que si tenim aquest input d'això que ens pagues pels costers i tot això, hòstia, és que salvem les perxades. I això és important. És no solament no anar al bosc a esquilmar-lo, sinó que el bosc s'ha d'anar a disfrutar i gaudir de la natura i agafar quatre bolets, sinó que, a més, aportar-hi una mica de valor. Que el sector forestal està molt fotut, també. Diem als agricultors que també, però el forestal també,
Clar, mira, ara em fas pensar, ara, diguem-ne, amb aquesta sequera que tenim i que estem a l'estiu i que no es pot, aquesta primavera, no es podia encremar, diguem-ne, els rostolls i tot això. Home, una manera també de netejar els boscos és precisament fent això, no? Fent el triturat de tota la matèria orgànica que a vegades es deixa al bosc.
A més, ens va més bé la llenya fina que no els grans troncs, perquè hi ha més part de floema que és més nutritiu. I per això realment pensem que amb lo forestal que és Catalunya, si li donéssim sortida a tot aquest producte que no té valor comercial i en féssim bolets gourmet com els que fem, apa que no valdria la pena tot plegat.
Avui parlem amb en Carles, biòleg, Carles Díaz, aquí a Sant Antoni de Vilamajor, amb una casa doncs, que, si en saben d'alguna cosa, és de cultivar bolets, però a més també en sabeu d'una altra, que és la d'integrar, no? la de fer una integració social i laboral, que això és una d'aquelles coses que moltes vegades sempre diem, no? Parlem a vegades de que cadascú ha de fer una part de la seva vida perquè te'n donis compte, no?, al llarg del temps, què és el que has fet, i vosaltres treballeu, no? Com heu fet això, des del principi?
No, realment vaig començar sol, com un projecte personal, i un bon dia em vaig trobar un grup cooperatiu que se'n diu TEP, Taller Escola Barcelona, preocupats perquè les seves feines de manipulacions i de més s'alinaven a la Xina, que era la mà d'obra encara més barata. O sigui, estem parlant de que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual, de vegades amb diversitat funcional, i veien que aquestes feines senzilles s'anaven a països que la mà d'obra era més barata, i volien una cooperativa arrelada a territori. I van dir, hauríem de fer jardineria, agricultura, i tant. Però què passa amb l'agricultura, que té molt poc marge? O sigui, realment va tot tan apretat, això que ho digui qualsevol productor agrari, o sigui, tots els productes van a uns preus irrisoris, com la llet mateix. Llavors, què passa? Si tu tens gent que tampoc no va tan ràpida, doncs encara ho tens pitjor. Llavors el que fem és buscar un producte que tingui un valor afegit per poder pagar els salaris en aquests companys. Tenim companys que tenen discapacitat intel·lectual, més grau o menys grau, i el que nosaltres fem és buscar quines habilitats tenen, perquè tots tenim habilitats i inhabilitats. Doncs quines habilitats tenen? No ens hi fixem tant en quines coses no saben fer, sinó què és el que saben fer i adaptar la feina perquè la puguin fer. Per què la feina agrícola els hi va bé? A part de que sigui una feina de territori que difícilment se n'anirà a la Xina, com diuen, és que l'agricultura t'enganxa molt en el procés. Això de sembrar, veure créixer i recollir, això t'enganxa. I això te fa estimular bastant el cervell. I això és bo per ells, per tots, eh? I és bo per ells més que ningú. I a més també fas exercici, cosa que a vegades algunes feines de manipulació pobres els hi falta aquest moviment, aquest esforç físic. I veus que milloren la forma física, que això de suar junts amb companys, amb diverses diversitats funcionals, el que sigui, hosti, t'uneix. Tenim estones per dinar, tenim estones... I això ens fa fer un grup que treballem amb unes ganes per fer una collita, compartim els resultats, mira, hem venut més, hem venut menys, i això ens fa fer un grup molt maco i anem a treballar amb il·lusió.
Clar, jo ara estava pensant, home, aquí hi ha una cosa que és important en tot això, no? Per exemple, quan tu fas un formatge, hi ha formatges que els fas avui i d'aquí 20 dies te'ls pots menjar, altres has d'esperar 4 mesos, altres un any. Vosaltres com ho feu, això? Perquè... quan tardeu, diguem-ne, no?
Bona
des
pregunta,
de que,
sí.
Des de que, podríem dir, poseu la primera llavor, entre cometes, sí, fins que podeu treure aquella gírgola de castanyer o aquell shiitake, o vés a saber.
Sí, sí, això triga uns 3 o 4 mesos, que a vegades em diuen, i com ho planifiques, això? Doncs no, i no es pot planificar gaire. Fas el que pots. Com va això? Nosaltres el que fem és fustes dures, un 80% de fusta i un 20% de cereals, com ara segó de blat, ordi, el que tenim al Vallès. Fem una barreja, li donem la humitat, que té un tronc viu, i clar, aquesta barreja la posem en unes bossetes. I aquestes bossetes de fusta humida amb cereals, el que hem de fer és esterilitzar-la, perquè si no ja hi creix tot Déu i el nostre fong no hi creixeria. Ho esterilitzem, tenim una sala blanca, que aquests nanos treballen amb sala blanca de nassos, allà, en condicions d'esterilitat, inoculem el fong que volem cultivar, tanquem la bosseta aquesta i les fotem a unes sales durant uns mesos que mengin. O sigui, tu tens allà un substrat de fusta, una cosa que els agrada, i els hi has tret tots els competidors a base de l'autoclau, fots el teu bolet i allà pues, comença a menjar. Clar, necessita un temps.
Clar, necessitem temperatura i humitat.
Exacte. No? La humitat, en aquest cas, al principi en aquestes sales, com que ja hi ha una bossa, que té un respirader, o que sigui, però ja té la humitat, controlem temperatura. I quina temperatura és? Com un estiuet suau. Per què? Perquè és una temperatura que el metabolisme del fong pot anar menjant. Clar, si ho fem a 5 graus, menjarà molt a poc, i si ho fotem a 30, s'ofegarà. Són temperatures al voltant de 25 graus. Llavors, el metabolisme del fong treballa i va degradant una cosa tan difícil com és la fusta, que aquests són els especialistes en degradar la fusta. Sort que tenim els fongs, si no, només menjaríem fusta, perquè tot seria fusta. Doncs van degradant la fusta i agafant reserves. Però clar, pensa, en 25 graus, ara aquí miraré de fer bolets i se m'assecaran els bolets abans de madurar les espores. I llavors s'esperen. I s'esperen a què? A que els canviem de sala i els passem unes sales on sigui tardor. Baixa la temperatura, plou, la humitat és alta, els hi traiem la bossa aquesta i ja estan allà, diu, bé, vinga, oxigen, tenim sensors de CO2, tot, i que la diuen, hòstia, ara és el moment. I llavors sí, en 5 dies estan plens de bolets, perquè ells han detectat bones condicions, però no saben el que duraran. Diu, corre, corre, que vés a saber si la setmana que ve fa calor. Llavors, a la cadena de bones condicions, diuen, creixen com bolets. Sí, creixen com bolets, però s'han estat mesos menjant. Que això no ho veiem.
Clar, jo ara estava pensant, clar, això, més o menys com deies tu, no es pot controlar, però després aquí és on arriba, podríem dir, la destresa de la cuina, dels cuiners i de les cuineres, però també una cosa important, que clar, jo no ho sé, perquè vosaltres feu shiitake, mira que els veig aquí, el maitake, també una mica d'eringi,
també bolet de carn, també, i unes novetats que hem aconseguit ara amb un treball de recerca. Això que dius de la cuina és molt important. No podem fer només bolets i no saber res de cuina. Mira, hem de tenir bons contactes, i de fet estic esperant el Carlos, que és un cuiner, és un xef que té molta experiència i treballa molt bé els bolets. I clar, és que no podem anar fent bolets a les cegues. Hem fet un treball de recerca que ens ha subvencionat la Generalitat, la Unió Europea, per fer innovació, per buscar més bolets, perquè clar, ja comencen a fer maitake la gent. I nosaltres necessitem un bolet que puguem posar-hi el valor afegit que nosaltres hi hem de posar, si no podem viure.
A veure, i quin bolet és aquest que esteu aquí fent coses?
Home, doncs mira, vam fer una llista, vam anar a buscar-los al bosc, una llista ajudats en la Societat Catalana de Micologia, que són uns micòlegs que sí que en saben, Vam fer una llista, vam anar-los a buscar, i el primer que ja tenim més avançat és la... Li diuen, el nom vulgar se'n diu fetge de vaca, nosaltres li diem fetge de bosc, hi ha qui li diu...
Fetge de bosc.
Fetge de bosc. I per què fetge de bosc? Perquè és vermellet i quan el saltes una mica sembla fetge, però que té un gust deliciós.
A veure, on el tens aquest, eh?
Mira.
Ah, ostres!
És aquest vermell, un bolet vermell, però preciós.
Sí, home, és bonic.
I fa com unes gotetes de sang. És tot especial, eh? Però es pot menjar cru. Avui en Carlos volia fer un carpaccio, i perquè diu que ha fet unes proves i tal, i hòstia, i s'ha flipat del gust que té tan bo. I...
Mira'l, ara el ve. Home, en Carlos, clar.
Carlos, què passa?
Tu anaves dient en Carlos. Carlos, com estem?
Què tal, com esteu?
Escolta, és que clar, quan ara parlava d'en Carlos jo no sabia que eres tu. A veure, tu, però, escolta, una cosa. En Carlos, tu no vas començar de cuiner. Tu què eres exactament abans?
Bueno, jo abans... Vaig estudiar enginyeria i vaig treballar durant 9 anys com a enginyer de telecomunicacions, la veritat que...
Hosti, quin canvi, no? Carlos Sánchez?
Sí, la cuina anava molt amb mi i en comptes de seguir estudiant i mirant les innovacions tecnològiques, estàvem llibres de cuina al treball. Llavors era algo que no podia ser.
Ens sabem reinventar.
Sí, exacte. En un moment de la crisi dels 30 que vaig dir he de fer un canvi, no vaig bé per aquí.
Clar, mira, ara ens parlava precisament d'aquest bolet, el fetge de vaca, que clar, a veure, el nom, jo no sé si us agradarà més o menys, però tenim llenga de bou, que això és un bolet, no? Tenim també, bueno, ara el fetge de vaca, tenim el peu de rata, no?
Sí.
Vull dir que els noms dels bolets ja són, diguem-ne, una mica estranys alguns, eh? Una altra cosa és el nom científic. Exacte. Perquè aquest el llenga de el fetge de vaca, nom científic com es diu?
Fistolina, es diu.
Fistolina. Hosti,
fistolina no, és malparit el nom, eh? Vull dir, mira que és un bolet bo, però necessitaríem algú que sapigués posar-li un nom una miqueta més comercial.
Clar, mira, de fet, ara que deies això, aquí hi ha un company que diu fistolina hepàtica, no?
Sí, exacte. Sí, no, és, ja és el primer que va identificar, diu, això és com un fetge. De fet, de gust no és, de textura s'hi sembla i el color saltat s'assembla una mica, però té un gust únic, té un gust únic que val la pena tastar.
També n'hi ha que li diuen el bolet bistec, no?
També, sí. De fet, en anglès es diu bolet...
Stick mushroom.
Beef stick mushroom.
Però ara que veig aquí que has fet aquest plat, sembla més una llenga de vaca tallada així, no?, en carpaccio, amb aquestes formes que fa interiors, que no un fetge. Bueno, el fetge, la forma sencer, sí, però tallat sembla una llengua.
Sí, sembla com un bistec, sí, és com un cru, una carn crua, sempre té un aspecte molt xulo, i la textura també recorda molt, i té un sabor peculiar, la veritat. I és un plat, la veritat, que això ja es fa temps que es feia amb aquest bolet, ja que és d'aquí, i la veritat que nosaltres el que hem fet és aromatitzar-lo, hem fet una salsa amb unes herbes aromàtiques, i hem ficat una ratlladura de llimona, amb una sal, un pebre i un bon oli. I ja està.
Quin gust té?
Té un gust un punt fort, però suau al mateix temps. Li agrada molt el cítric, algo que refrescant. Té aquests matisos.
I es pot menjar cru, què dieu?
Sí, sí, de fet, en Santi Santa Maria, quan en trobaven al Montseny, se'l fotia cru.
El senyor Santi feia aquest plat així...
Clar, de fet, estava molt a prop d'aquí, eh?
Sí, sí, estem, sí, de fet, ens coneixíem molt. I hi ha algun vídeo que cuinava en Xavier Pellicer, també. Ells el laminaven, feien com cru, a vegades el posaven una amanida, una mica amanit, amb... sempre com... Té un gust tirant a cítric, no?
Sí.
I li posen a vegades això, una mica de vinagre o una mica de llimona, una mica de... I ja està, i sal, no? I és bestial, és una cosa d'aquestes, bueno, una novetat, sí.
Junior, clar, jo ara estava pensant, aquest segurament potser és dels bolets que ara es poden cultivar menys coneguts, no? Altres, com deies, no? El shiitake, el maitake, el reishi també és un d'aquests que no està dins d'aquests tres primers bolets que diuen que van molt bé per la salut i que, escolta'm, que són la bicoca, no?
De fet, el reishi és un bolet que tenim aquí, que se'n diu bolet de pipa. Es cull moltes vegades amb finalitats decoratives, però realment els asiàtics diuen que això és, bueno, que t'ho cura tot, que és un bolet medicinal. La trilogia de medicinals, el shiitake, el maitake i el reishi, i de pipa en fem de vegades, perquè hi ha gent que ens ratllen una mica en els guisats per posar-hi reishi per al tema de la salut. Bé, és un bolet molt maco, espectacular, quasi realment és més decoratiu, no es pot menjar perquè és dur, se'n fa infusió. Però és un bolet d'aquí, també. El que passa és que fins que es coneix el món com a reishi, i aquí el bolet de pipa és la mateixa espècie.
Clar, però si és tan dur, com dius tu, ratllat, per exemple, sí que es podria posar, no?
Sí, jo sé d'algun xef que me'l comprava en fresc, el reishi aquest, el bolet de pipa, i el ratllava una mica en els guisats. Donava un punt amargant, perquè el reishi és amargantet, eh? I després també sé que normalment el deshidratem i el venem deshidratat, normalment perquè fan, amb empreses que fan pastilles, el molden amb un molinillo de cafè i el foten a dins de càpsules. Mm. I xim-pum.
Tu el cuines, Carles?
Aquest no, en concret no. Sí que l'he vist amb les seves instal·lacions, que és espectacular, és per veure, la veritat, que se'n comença amb un pal i comença a sortir,
sí,
a sortir.
Aquella
llengua
que fa.
I de sobte surt allà aquell bolet, és impressionant veure'l. Però sí que he cuinat uns altres que hem apassionat dels bolets de card, per exemple, que el tenen allà.
Com bolet de card?
Bolet de card.
De card, ah, de card.
Sí, perquè en teoria en estat natural surt d'un card silvestre, segons diuen. Llavors, de manera natural, per això agafa aquest nom. I aquest el fem, té una textura peculiar perquè fem com un pop a la feira. Llavors fem un card a la feira, faig una infusió d'oli amb pimentó i fumat, i després agafo aquest oli, cuino a baixa temperatura aquest bolet, i el tallo com si fos la pota d'un pou, i faig una bona parmentier o una espuma de patata ben feta, i amb això, bueno, la veritat que avui al·lucinaven de textura, diuen, però si no cal tant de pop, que hem de cuidar una mica més, no? No cal... Això ja podem utilitzar, ja.
Clar, clar, clar. Ah, mira, ara us confessaré una cosa. Aquí a la Fonda fem una secció que es diu el bocato di cardinale, eh? Hi ha una pregunta que és quin és el producte que no suportes. I jo us haig de confessar que hi ha un bolet que no hi ha maneres de que m'entri el gust, que és precisament el shiitake. Sí, no?
Hi ha molta gent que li passa, això, eh?
Però i què és això? Com podríeu definir el gust del shiitake?
Coi... M'ho preguntaven a moltes fires i jo deia, quin gust té el rovelló? Deia, conya, rovelló, dic, doncs aquest és shiitake. És un gust molt peculiar. I hi ha gent que s'hi ha bé i gent que no. El shiitake, jo crec que no és un bolet per menjar-se al sol. El shiitake, la virtut més gran que té, és que barreja molt bé moltes coses. A mi m'agrada molt amb verdures. Un saltat de shiitake, a la dosi adequada, que jo, a vegades, com que en tinc tant a casa, sempre fotia molt i les meves filles se'm queixaven. No, a la dosi adequada. I unes verduretes, tot saltat, dos gotes d'alça soja i una mica de sèsam, i ja està. Aquí veuràs que t'aporta un punt d'umami que no saps d'on te ve i ve d'aquest.
Clar, és que té molta potència. És a dir, sí. Tu fas una vedella amb bolets, amb rossinyols, amb trompetes, o fas una vedella amb shiitake i te'n dones compte que hi és, eh?
Clar.
Llavors, clar...
Això ens ha passat a tots, clar. S'ha de saber trobar la dosi.
A més, Carles, hi ha una cosa amb el shiitake que, per exemple, amb altres bolets això no passa, i és que depèn de la mida, el peu és molt llenyós, no? Com ho hem de fer-ho, això?
Jo aquesta part la trec, però l'aprofito per als brous. Jo faig com un ramen català, imagina't, agafo unes algues d'aquí, també autòctones de Galícia, i faig com aquest tipus de ramen, amb tots aquests peus, aprofitant, o el deshidrato i després el trituro. Fins a una potència, com ben ha dit Carles, que és un umami molt potent, i quan el deshidrates potència molt el gust, moltíssim. I m'agrada molt per la textura, també. Em va molt bé, acompanya molt bé amb els formatges. Aquesta textura que té, com diries, com
una mica llanegada, no?
Sí, llanegada, exacte. Sí. Aquesta textura va molt bé i combina amb els formatges blaus, en concret. I nosaltres fèiem una amanida amb aquest xitaque confitat, sobretot.
I el maitake que el tenim aquí davant, quina és la millor manera que us agrada a l'hora de cuinar-lo?
Jo, com el faig, és de dues maneres, o sigui, amb dues coccions. Una la faig amb el vapor i convenció, faig una humitat de 75% a 165 graus durant 8 minuts.
T'has
el que faig
forn,
és estofar, estovo el bolet, perquè és un bolet que té estructura, és forta, i per estovar-lo li fico aquest vapor i aquest fons sec. Llavors, després, el passo per la planxa, volta i volta, i faig una demi-glace amb un puré de ceba i amb unes textures de ceba encurtides i ceba rostida. Amb això, tu menges i tens un umami a la boca i un gust, té un gust làctic, aquest bolet, i una textura molt especial. La veritat, estic molt enamorat des del que vaig conèixer, és a dir, va amb mi.
I fregit, què tal? Perquè veig allò que és bastant primet, ja ho acceptava bé.
A la cultura japonesa són uns avançats amb els cultius, els asiàtics sobretot en el cultiu de bolets són molt avançats. Pensa que el shiitake és el més antic. I ells fan el maitake, com o digo, la castanya, el que fan és fer una tempura i el fregeixen i d'està, i tu menges.
Clar, jo estic pensant en tot això que dius, ostres, amb el temps que portem vosaltres, Carles, porteu ja més de 20 anys cultivant bolets, dius, i algun dia podrem cultivar el rovelló o podrem cultivar l'escarlet, no? O el fredolí.
De fet, ja es fa, però és molt diferent. O sigui, el que es fa és cultivar l'arbre. Aquests, si no van amb un arbre viu, no sabem què passa, però no fan bolet. Llavors, aquest, la tòfona negra mateix. Has de fer un arbre, has d'inocular-li les arrels a aquest fong, han de fer-se amics, han de fer unes formacions que se'n diuen micorrisses, han de passar uns anys i després fan. Bé, és un altre plan. I després els cuixen temporada. Però vull dir, no, és curiós que els fongs són molt mal coneguts i no s'ha descobert el truquillo per tots aquests com el rovelló, el cep, la llanega, el rossinyol, l'ou de reig, aquests són micorrisses. No se sap, mira, cony, que se sap perfectament el que hi ha a la saba de la planta. Li donen tot, doncs no. S'han de fer amics, han de fer aquesta formació i tot. I no se sap ben bé què passa. I aquí estem.
I aquest, el bolet carner, en feu d'aquest?
Sí, aquest n'hem fet i fa temps que en fem. Ara mirem de passar-ho a una altra granja perquè tenim problemes d'incompatibilitat amb la gírgola de castanyer i tot. Però també és un bolet que té molt de futur perquè també recorda molt com a un bistec. A més, li han trobat propietats neuroregeneratives als Estats Units i ara hi ha una bogeria amb aquest bolet.
Clar, és que s'estan transformant, veig, aquest tipus de bolets, diguem-ne, amb aquests aliments funcionals, no? Però clar, és que si és així, ostres, més n'hauríem de menjar.
Realment, jo tinc dos tipus de clients, els gourmet i els que mengen per salut, els bolets. I són dues filosofies diferents. I per què? Perquè aquests bolets els introdueixen propietats medicinals o saludables. És que jo no m'agrada parlar de medicinal, però tenen beta-glucans, això de vegades hem fet analítiques a veure si és veritat. Sí, tenen beta-glucans, són compostos, molècules complicades que sembla que milloren les defenses. Sembla que hi ha treballs seriosos que ho diuen, eh? Jo no en sé més, eh? Però llegeixo i dius, home, no ho està fent qualsevol, això. Hi ha universitats que els hi donen uns resultats. Llavors, tot això fa aquesta aureola de que tot això que diuen els asiàtics, que són medicinals, coi, alguna cosa hi haurà. I jo me'ls menjo pels dos motius, perquè m'agraden i, mira, ja que els tinc, per fer salut, també.
Home, hi ha una cosa important en tot això, també, i és que amb aquesta gran barreja, és a dir, la gent que quan arriba la tardor ja se'n van a collir bolets, sempre amb respecte, perquè el bosc ja sabem doncs, que s'ha de respectar, i fas un parell o tres de menjades, està molt bé. Però una cosa bona és que d'aquests bolets en podem menjar tot l'any, o no? És a dir, hi ha alguns bolets, tot i que, diguem-ne, que vosaltres els hi poseu a la temperatura ideal i la humitat, que els hi vagi més bé créixer, no sé, o créixer més bé a la primavera que ara a l'estiu. Ara a l'estiu, tot i que poseu temperatura amb la temperatura ambiental de fora, no creixen tant. Com va això?
Sí, realment, hem aconseguit, després de molts anys, poder superar els estius. La calor és el pitjor enemic del cultivador de bolets. El fred, com aquell que dius que el fa, és senzill. Tenim una caldera de biomassa eficient, tal, que aprofita fusta del Montseny. Bé, però el refredar està molt mal resolt. Però hem desenvolupat nosaltres mateixos, amb l'ajuda de l'enginyeria, amb una ajuda que ens van donar Acció, doncs vam desenvolupar un sistema eficient per refredar les sales amb aerotèrmia. I, ostres, per fi podem dir que tenim bolets tot l'any.
Que bé. Clar, Carlos, això és fantàstic, no? Perquè tu, a més que t'agrada molt això de la cuina saludable, el fet de poder barrejar, de poder tenir bolets d'aquests amb una bona tecnologia, com tenim, amb bon material, i tenir bolets, jo crec que això és important.
Bueno, és tot un somni d'un cuiner, poder tindre aquests bolets tot l'any. La veritat, no cal esperar a que arribi les temperatures de l'octubre per poder gaudir d'aquests bolets, de veritat, que són molt gourmets, fan coses meravelloses.
Escolta, si et preguntés, Carles, allò molt curt, a on veus, diguem-ne, el llindar del cultiu del bolet o del bolet de cultiu, més ben dit, a 10 anys vista, on el veus, aquest llindar? On creus que seràs d'aquí 10 anys?
Jo crec que va molt a més. És que s'està veient, per exemple, que poden complementar també la dieta mediterrània, que ja la sabíem, eh? Però a més tot l'any, i les integrem. Abans era un plat de temporada, ara s'ha convertit en una menja de tot l'any. I això millora, dona diversitat als plats, i això va a més. I jo crec que Catalunya, que és un país molt forestal, que ho tenim molt bé, per poder ser una altra vegada líders, com vam ser en el seu dia amb xampinyons, amb la gírgola de xop i tot això, que ens ho van arrabassar, ara tornem a tenir una oportunitat de ser pioners en cultivar bolets sobre fusta. I això ho tenim a mà, i crec que anirà més.
Carles Díaz, biòleg i especialista en el cultiu de bolets. Carles Sánchez, cuiner, si et sembla, jo no me'n vaig aquí sense tastar aquest carpaccio del fetge de vaca, de bou, de bosc, no?
Sí.
Gràcies a tots dos.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, va veure aquesta vinagreta i amb d'allò.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ja tenim l'Ester Roelas a punt aquí, avui, des de Badalona, sense patinet, perquè avui... Què fas amb aquesta xindria tan gran?
Te l'he portat al meu hort.
En sèrio?
Amb la meva família tenim un hort a Tiana.
A Tiana? Però tu ets a Badalona.
Jo sóc de Badalona, però Tiana està just al damunt.
Ah, clar.
I durant la pandèmia ens van donar la concessió d'un hort.
Oh, que bé, que bé. Sí, home, ser de Badalona i tenir un hort, això és fantàstic.
És meravellós.
A veure, i aquesta xíndria, què farem avui?
Mira, amb aquesta xíndria me la peles,
sí?
I la talles a daus.
La tallo a daus.
Sí. Llavors, mira...
Escolta, perdona, puc fer com el meló que vam fer a
és
principi...
És que això t'anava a dir, m'has llegit el pensament.
El de les boles, saps,
sí,
allò?
Sí, sí, tant.
Ah, bé, bé.
Però saps amb què ho impregnarem avui?
Amb què, amb què?
Mira, amb un almíbar del Fabral.
Oh. A veure, com es fa això?
Mira, a més, mira, Pep, t'he portat el fàbrega, també del meu hort.
Bona, també, fantàstica, eh?
L'has vista?
No, sí, avui el mosquits no pateixis, tot i que no, és el fàbrega de fulla grossa, no aquella petita.
Sí,
eh?
Sí, home, i tant.
Molt bé, escolta, un almíbar del fàbrega, com ho fem, això?
Mira, tant per tant de sucre i aigua,
mm-hmm,
ho fiques a bullir, vale?
Sí.
Un cop a bullir, ho apartes del foc,
sí,
i li fiques l'alfàbrega. Ho tapes, i a mi això m'agrada deixar-ho 24 hores perquè agafa com més aroma.
Molt bé, llavors tindrem aquí un xarop que déu-n'hi-do, perquè clar,
sí.
Però això hem de... Saps allò? Se'n deu poder posar poquet, perquè si no...
Home, clar.
No?
Llavors ho impregnes bé envasat al buit, com
és
et vaig ensenyar amb el meló.
Els talls de xíndria,
sí,
i posem això una miqueta, un raig de...
El raig de l'almíbar, ho envases al buit,
uh-huh,
i ja veuràs que, a més, la xíndria queda com transparent. És molt curiós.
Oh, clar, i ara em diràs que agafes cada tall de xíndria, que hi poses una fulleta d'alfàbrega,
uh-huh,
que hi poses un escuradent...
Sí.
No? I clar, quines postres, eh?
I a més et dic una cosa, això es pot menjar fins i tot amb amanida i amb una mica de formatge de cabra.
Hosti, tu, que bé. Sí, mira que, per cert, aquesta primavera, aquí prop de Badalona, de fet, a Sant Pol de Mar,
sí,
vam fer la fira del formatge.
Així,
és molt a prop. Home, perdona. És molt relatiu. Jo que vinc cada dia de la Garrotxa a fer la Fonda de Catalunya Ràdio, clar,
home, i tant,
per mi
i tant,
Sant Pol de Mar és aquí mateix.
És aquí al costat.
Clar, home.
I tant.
Doncs fantàstic.
Què
mira,
et sembla?
Compro. Ara me'n vaig a fer-lo aquestes maduixes... maduixes, aquesta xíndria impregnada amb el víver del fàbrega.
Okay,
gràcies, Roelas. I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure.
per Jordi Esteve.
En un despatx a l'aire 23, un administrador encarrega un estudi per saber la població de senglars. Amb les dades farà una presentació amb unes gràfiques entenedores, amb molts colors. Exactament, a la mateixa nit, una família de 8 ataca una vinya encara verda d'un viticultor de l'Albera. Les pèrdues són elevades. L'endemà al matí, un altre porc ataca Cadaqués a una nena de 10 anys i li fa una ferida de 20 centímetres. Sang. A la gràfica de la presentació ja indicava que n'hi havia molts. El mateix polític, després de fer la presentació de l'estudi de senglars, agafa el cotxe per anar-se'n de vacances amb la família a l'Empordà. Just al primer vespre surten a sopar roses i, tornant, un senglar els creua i patam, el cotxe a la merda. Cap ferit, senglars i seglars, poca aigua, molts senglars. Si n'hi ha molts, s'han de matar.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, avui una frase d'en José Andrés que diu: he estat un bon cuiner tota la meva vida, però encara avui estic aprenent com ser un bon xef. Sempre hi ha alguna cosa que s'ha d'aprendre i nous horitzons per descobrir. I això és el que fem aquí a La Fonda, descobrir horitzons cada dia, donar-vos a conèixer persones i somnis. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. No hi ha res que em faci mal.